qual vos anirem informant al llarg dels espais informatius a IB3 Ràdio. Les 11 i 4 minuts, més notícies a les 12.
Més informació a ib3notícies.com. ...21 anys amb tu.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Les 11 i 5 minuts, encetam aquesta tercera i darrera hora de programa i recuperam el tema que ens cridava l'atenció a les 9, un tema del qual parla tothom les darreres hores. Ens referim a la nova estàtua de Banksy, que va comparèixer al bell mig de Londres aquest cap de setmana.
Soy metálico en el jardín botánico con mi pensamiento sigo el
nova sorpresa de Banksy al cor de Londres. L'artista urbà britànic, conegut arreu del món pel seu estil provocador i anònim, ha reaparegut amb una obra inesperada. I aquesta vegada no és un grafit, es tracta d'una escultura instal·lada al Waterloo Place, molt prop de Downing Street, la residència del primer ministre britànic. La peça mostra un home amb vestit que avança com si desfilàs, però amb una bandera que, empesa pel vent, li tapa completament la cara mentre camina cap al no-res. Una imatge potent que molts interpreten com una crítica al nacionalisme sec i a l'ús dels símbols patriòtics com a eina política. L'obra ha aparegut de manera gairebé clandestina durant la nit, seguint el segell habitual d'aquest autor, de Banksy, i ha estat el mateix artista qui n'ha confirmat l'autoria amb un vídeo a les xarxes socials. A diferència dels seus murs, dels seus murals, volien dir, aquesta escultura marca un pas més en la seva trajectòria artística, explorant nous formats però mantenint, això sí, intacte el seu missatge crític. La instal·lació ja ha generat debat i curiositat entre ciutadans i turistes que van quedar estorats quan se van trobar aquesta estàtua allà al mig, i les autoritats locals han decidit protegir-la perquè es pugui visitar. Banksy, una vegada més, transforma aquest espai públic en un altaveu i ens obliga a mirar i potser a qüestionar-nos allò que tenim davant dels nostres ulls. I ho dèiem avui a primera hora, Marta Grau, tu com a fan de Banksy, com valores aquesta instal·lació? Perquè me consta, si no vaig errar, que per Pasco vas anar a fer la ruta dels murals de Banksy a Bristol.
No vaig anar específicament, no? Però ja que vaig visitar que eres la ciutat, clar que sí, me va semblar una oportunitat.
Aprofitant que Banksy passava per Valladolid.
Exactament, vaig aprofitar, i és molt interessant perquè alguns estan molt amagats i és vera que els has d'acercar i has d'informar-te primer per internet,
sí,
no per saber identificar-los.
Aquesta escultura no està gens amagada.
No, aquesta no.
No és com aquestes figuretes que estan amagades per tot Budapest.
Clar, perquè aquí ja parlam de...
Aquí t'ho trobes bé, allà mig.
No, aquí ja parlam d'un Banksy molt popular, un Banksy ja com consolidat com a artista, no? Però allà sí que se poden veure els seus inicis, no? Hi ha alguns grafitis amagats, protegits per algunes barreres, però en tot cas, jo crec que Banksy tenia més misteri quan no se sabia realment qui era Banksy, quan era més jove. Jo crec que ara no deixa de ser un artista molt acomodat, no?
D'aquest edatisme?
No. No és edatisme.
Quan era més jove?
No. Quan era...
No ho dic perquè ja som una persona que té en compte la jubilació.
Més emergent.
Ara
no.
Que en parlàvem amb en Juárez
no,
i en Mari Vilalcázar, i jo ara ja s'ha crec que s'ha de respectar.
No, perdona el matís. Quan era un artista emergent, no un artista consolidat, ja. Qui ja té un nom en el mercat.
Home,
no?
Des del moment si
no,
que tu aconsegueixes feia... dur a Waterloo Place una grua, te munten allà una espècie de peana, pots deixar una escultura, això... d'anònim.
Hi ha una infraestructura
sí, evidentment,
al darrere.
Evidentment, això d'improvisant no té res.
Me referia que el concepte de romanticisme, que estava tan lligat a un Banksy jove, però com a artista emergent, ja. No tant per una qüestió d'edat, tot això s'ha perd amb els anys, que per cert, quan es va confirmar l'identitat o se va dir que podia ser aquest tal Robert Cunningham, crec que és el Cunningham, va ser perquè ell tenia una detenció en el passat a Manhattan, no?
Tot i que per un acte de vandalisme. Dir,
no, ell no ha sortit a dir soc jo. No, no ha sortit,
és vera. Tot això continuen sent especulacions, tot i que crec que va ser portada de la revista Time, si no vaig errat, van donar per fet, que aquesta era sa, que aquesta era identitat. Vorem. Ara, jo crec que aquesta escultura...
És meravellosa, és preciosa, eh?
Ara, sí. Una excusa més per anar a Londres i fer una volta de vora aquesta, aquesta estàtua. Però ja t'he dit, jo crec que és una passa més en sa consolidació de Banksy, no ja... com a artista mainstream, no. Sinó que deixarà de ser tan anònim. Suposo que ara ja deu haver pensat. Ara que ja saben qui som, ara ja puc anar a demanar permisos a l'Ajuntament i a lo millor ara se passen els bons escultoris.
I a banda que ell no deixa de ser un provocador, perquè tu recordes quan va votar també la popularitat per rompre una obra després d'una subhasta de la qual només hi havia dues i la varen triturar en directe, no la varen fer desaparèixer perquè sí que agafaria més valor. Clar, només tenien una en lloc de dues. I va ser un acte molt polèmic, tothom en parlava. Exactament, no deixa de ser un artista provocador.
Que agraden els artistes una performance.
Exactament. I Banksy, evidentment, no s'escapa d'aquest performance. Aquesta darrera a Londres ja és una excusa més per viatjar, per veure aquesta ciutat i trobar-se amb aquesta obra, però no deixen de banda el missatge, no? Com les banderes a vegades eclipsen a les persones, per això surt, evidentment, totalment tapat, no? Aquest home a cavall. Com deia, no va a cavall, està caminant i està just a punt de caure al buit.
Perquè no hi veu, per mort de sa bandera.
Exactament, no li deixa veure l'horitzó.
Això de donar-li qualcun càrrec. Per saber com és.
Si quieres saber cómo es Pepito, dale un carguito. No sé com se diu, segur que en català també existeix, però és, és una frase molt, molt popular i molt coneguda. Tirant de refrà popular, continuem amb altres qüestions.
No nostrats.
Exactament. Tenim altres qüestions que compartim amb vosaltres. Aquestes també tenen la seva polèmica i a vegades també generen les seves discussions. Però arriba el bon temps. Sabem que avui no és el dia específic de bon temps, però aquest dia sí que és vera que han pujat les temperatures i qui sap si alguns, a les diferents comunitats de veïnats, han tornat ja a posar en marxa les piscines comunitàries, a davallar, a prendre un poc el sol. És un dels espais més valorats durant els mesos d'estiu. Però aquest ús compartit també pot generar conflictes, des de problemes de convivència, renous o discrepàncies sobre l'ús, sobre l'horari, les normes, etc.
Aquí no hay quien viva, aquí no. Todos los días son así, no podía...
I tot això que vos contaven a Marta s'hi afegeixen qüestions legals i de responsabilitat subsidiària, com el compliment de la normativa sanitària, la seguretat dels usuaris o la gestió de les despeses. Situacions que posen a prova la convivència entre veïnats i que requereixen una bona organització i, sobretot, una regulació clara. Avui en parlem amb l'administrador de finques, Toni Jaume Montserrat, per entendre quins són els conflictes més habituals que es produeixen a les comunitats de veïnats i, sobretot, com els podem prevenir. Perquè, com molt bé recorda Antoni Jaume, sempre, per evitar un problema, millor prevenir-lo, no? No quan ja tenim el drama armat, que llavors tothom tira d'un costat i de l'altre, si el podem evitar, és la millor política quan se trata de comunitats de veïnats.
Efectivament. I no és que jo sigui especialment partidari de crear normes, però sí que és necessari, amb elements tan crítics com una piscina, pues que una comunitat estableixi una sèrie de normes bàsiques.
I per saber de què xerram avui, quins són els problemes, Toni, més freqüents que generen a les piscines comunitàries?
Bé, els més freqüents, i els podeu imaginar perquè tots ho han viscut o ho han vist, és qüestió de renous, d'ús de llogates, de pilotes, de colxonetes, l'espai comunitari, de surts de la piscina, horaris pues, que poden interferir en el descans de la resta d'usuaris. Aquests solen ser els més habituals, i aquests se resolen pues, amb unes normes bàsiques que estableixi la comunitat, a on se limiti o se reguli aquestes qüestions. També les tombones, a vegades, que hi ha en el solàrium, a surts d'aquestes tombones, a reservar-les, no reservar-les...
Com si allò fos Benidorm, hora punta. Hi ha gent que davalla
la
xeta...
Davalla la xeta
de notícia a la tabeola, i ja la tenim ocupada durant tot el dia.
És així. I en el final no podem més que fer seure la comunitat de propietaris i fer una sèrie de normes que estableixin o que regulin quin ha de ser surts de tots aquests espais.
I quin paper té la comunitat de propietaris a l'hora d'establir normes d'ús de la piscina?
Tot. És a dir, i això...
Per tant, si hi ha una comunitat que diu, aquí només se n'hi ha de 3 a 5, la piscina, encara que això sigui absurd, la piscina queda clausurada la resta d'hores?
Bueno, la resposta fàcil és dir-te sí, és dir, la comunitat és la que regula. El que alerta amb aquestes regulacions, és dir, la regulació ha de tenir un sentit de posar ordre en aquell ús. Vull dir, si en el final la regulació el que pretén o la conseqüència que té és limitar els drets d'ús dels propietaris, llavors, clar, pot entrar en un conflicte. Jo som propietari d'un edifici, d'una vivenda, per exemple, i tenc dret a anar a la piscina. Tenc dret vol dir no de qualsevol manera. La comunitat podrà regular com he de nedar jo en aquella piscina. Això vol dir si a partir de les 9 després o les 10 després ja no podré nedar, si podré o no emplear pilotes o colxonetes. Aquestes qüestions els ha de regular la comunitat.
Banyador o sense?
Banyador o sense...
Clar, això
mira, això és un conflicte que no se dona massa.
Sense banyador. Sense banyador. Toni, que és molt freqüent, hagués quedat estorada.
Cada setmana tenim dues consultes.
No, la veritat és que aquest no. Però, bueno, és dir, evidentment la comunitat ha de posar, perquè és el propietari d'aquella piscina, ha de posar les normes, i el que no pot fer la comunitat ni molt manco és extralimitar sense imposició d'aquelles normes, és a dir, el límit de la piscina és restringir els drets d'ús que té el propietari dins una qüestió raonable. Si em dius només de 3 a 5, doncs està restringint aquell dret d'ús. Ara, si tu me dius de les 8 de matí a les 9 de vespre, per exemple, doncs perfectament se pot establir.
No, que tornem sempre a s'ús i s'abús. Jo estic convençut que qualsevol comunitat de veïnats, si una persona a les 11 de la nit vas a piscina i només fa que moure ses manetes sense fer renou, és que ningú se'n temarà. Jo m'hi que va més enfocat a tema de festes, de renous, de tirar-se en bomba a les 12 de la nit, etcètera. I això t'ho volia demanar. Fins a quin punt es poden limitar, tot ara m'adaies, aspectes com l'horari, però també sa cabuda, és a dir, i sobretot els convidats que pot tocar el cul. Imagina que tu vius en una comunitat de veïnats, tu ets una persona poc sociable, i tu nedes tot sol, cada dia, clar, a sa piscina, però tens un veïnat que és popularíssim i cada dia t'adú 30 persones. Clar, això també se pot regular des dels estatuts.
Sí,
3
sí.
Persones per habitatge.
Sí, per descomptat. És a dir, aquí tenim dues qüestions distintes. Una és, diguéssim, l'aforo de la piscina, que fixa't que durant el Covid, com que hi va haver unes restriccions d'aforo...
Això és per normativa.
Sí, varen haver de cercar normatives, però alerta, perquè aquí a Balears no hi ha massa normativa que ho reguli. Hi ha comunitats autònomes, com per exemple Madrid, on les piscines de comunitat de propietaris a partir d'una determinada dimensió han de mester, a dir, tenen aforos i han de mester inclús un socorrista. Aquí a Balears no tenim aquesta normativa, no és tan restrictiu, però sí que per analogia vam haver de calcular ses limitacions de fora de la comunitat. Però una qüestió és limitar la fora d'una piscina i l'altra és limitar qui té ús en aquella piscina. Vull dir, una relació normal de convivència no hi ha problema en si tu vas anar a la teva piscina i el teu fill d'un amic o dos amics. Vull dir, normalment no hi sol haver problema amb això. Ara, si se cometen abusos és quan la comunitat de propietaris ho ha de regular.
Clar.
Perquè, és a dir, hi ha una norma que digui que tu no hi pots anar amb 30 amics? No. Normalment la gent hi va amb 30 amics? No. Ara bé, si s'adona, que qualque vegada s'adona és quan la comunitat ha de dir, mira, he de posar un límit X, no? I aquí és on la comunitat a dins del que la pròpia comunitat consideri raonable. I hem de veure cada comunitat, cada piscina i cada circumstància.
Cada tamany, també,
no? És el mateix una piscina petita per una comunitat de 80 veïnats, clar, que una piscina per una comunitat de 10 veïnats. Vull dir, aquí haurem de veure el cas concret i proposar,
clar,
normes.
Cada...
La piscina és font de problemes, sempre.
I ara veuràs, perquè sí que he pogut llegir que se pot restringir l'accés a la piscina a un usuari que sigui morós. O sigui, que segons la llei de propietat horitzontal se pot restringir. Si hi ha una persona que no paga la comunitat, se li pot dir no utilitzes la piscina, però m'apareix.
Correcte.
Fortíssim.
Bueno, no, clar.
Tu, qui, perquè, clar, la resta de veïnats que han de fer de policies o, clar, en realitat...
Aquí està el problema.
Però sempre és veïnat, i això, Antoni, Jaume, supos que ho tindrà clar, sempre és veïnat que li agraden aquestes coses. Sí. Hi ha gent que té aquest paper i que és el que té, no sé si es valor o, com diria mo mare, el rostre, de venir a dir-te tu fora de la piscina perquè no has pagat la quota de fa dos mesos.
És
que a mi me sembla violentíssim.
Alerta amb això, és a dir, efectivament, això és una qüestió relativa a la morositat. La llei de propietat horitzontal se va modificar fa relativament poc, fa dos anys, i va establir que se podria inclús privar un morós del dret d'ús de determinats elements sempre i quan no fossin primordials per l'habitatge. Vull dir, no el pot privar de l'ús de l'ascensor, però sí que el pot privar, per exemple, de l'ús de la piscina. Però, clar, alerta quan fas una norma perquè has de pensar que la faràs complir. Vull dir, si tu un senyor li dius que no pot anar a la piscina i no tens un control d'accessos, no el pot treure d'una hora, ja. Penseu que les comunitats de propietaris no tenen, diguéssim, capacitat de policia. Vull dir, si tu nedes a les 11 del vespre, jo no puc fer res més que si fas molt de renou que hi ha la policia, però... I si no fas renou, advertit-te, res més. Vull dir, no la comunitat no té...
No és que un veïnat pugui davallar i erigir-se amb una mena de guarda jurat d'aquella comunitat.
Està molt bé, es veïnat, que té, com tu dius, el rostre, perquè al final no volen conflictes, però és que va i li diuen a aquell propietari, tu no pots fer això, això està prohibit en els estatuts. Dic que està bé perquè qualcú li ha de dir. Moltes vegades el president no és, el ministre no és, i qualcú li ha de dir a aquella persona. Ara, fins aquí, vull dir, ni conflictes ni baralles, perquè moltes vegades aquestes situacions duen a conflictes encara majors, que dius, no sé si volia més que en edat, si volvíeu de barallar per això, no? Però tu has dit una qüestió que és absolutament certa, i jo ho reconec en primera persona. Jo estic a una comunitat on tenen piscina i ah, no ho record, però les 10 de vespre ja no pot nedar. Bueno, doncs jo qualque vegada a les 11 de vespre me refresc i surt. Ningú te dirà res, vull dir, perquè al final aquella norma està feta perquè no montis un escàndol, perquè no hi hagi renou, perquè els veïnats no se despertin. Et sentir com a vegades és més, prevaleix més que qualsevol norma.
Clar, però si tens un ninja i vas a fer un cafico i claro, ningú se n'ha temut que passaves per aquella piscina, també és absurd que si tens que l'on no puguis fer-ho. Jo me'n recordo que m'ha tocat gravar un reportatge a una finca que eren com una espècie de bungalows que tenien una piscina comunitària. I el gran focus de problema no era la piscina, sinó que era una torradora, el que se diu un barbacoa, que tenien allà de vora perquè tenien una pissarra, i hi havia gent que ja des de començament, de cap a cap d'any, s'apuntava tots els caps de setmanes en aquella pissarra. I llavors hi havia gent que no havia anat tan viva i que estaven tot l'any pagant el manteniment de la torradora, que aquestes molles, el carbó, perquè tot entrava en la comunitat i ningú podia gaudir-ho, i tenien a 3-4 veïnats que s'havien repartit ja tot l'any. Clar, això com ho controles? És que... Perquè jo vaig dir, jo som allà i no puc anar a fer-me un llomillo a la brasa perquè hi ha qualcú que ho ha copat tot i que cada cap de setmana me monta una festa, que jo també entenc que hi ha un moment que
jo,
això...
Jo te diré que els administradors no són molt partidaris de ses torradores, no?
Ah, però sí, sí, no són partidaris de ses pissarres.
No, perquè saben que són focos de problemes. En el final, com ho has de regular?
Mira, m'has dit una Yolanda Ruiz que la seva comunitat varen votar que no a les torradores.
Moltes comunitats voten que no. Perquè són un foc de conflictes, segur. Jo tinc comunitats que tenen torradores, que tenen, pues, lo que tu dius, un torn, on t'apuntes una fulla, clar, què passa? On hi ha sus i s'abús. Si hi ha un abús, pues, clar, haurà d'establir la comunitat una norma on digui pues, que hi haurà un ús limitat de X vegades per propietaris, si efectivament hi ha un o dos o tres propietaris que n'estan abusant. Però després també feu complir en això, perquè és que és tot un conflicte. És dir, si tu un senyor li dius que no se pot apuntar 10 vegades, però després queda buit aquell espai, aquella torradora està sense utilitzar, aquell veïnat et dirà, va, m'ho estàs prohibint perquè la torradora quedi sense utilitzar. Vull dir, clar, és conflictiu,
Se crea un món de casuístiques que, clar, és que fan ganes d'apuntar-se a la teva feina, Toni, només per viure-ho en directe i anar regulant una mica com va tot. I perquè ser humà tenim tendència a complicar-nos.
Sí, sí. Un conflicte molt breu en comunitat de propietaris en sus de ses piscines, que no és habitual perquè qualque vegada se dona, és quan l'utilitza un propietari d'un aparcament, per exemple, que no té vivenda, que això ha passat, vull dir, de fet hi ha hagut jurisprudència amb aquesta qüestió, o un propietari que ha llogat el pis, que té uns arrendataris que l'usen, i ell també acudeix a sa piscina a nedar. Vull dir que sa humà no té límit en sa cara dura, a vegades, d'utilitzar un element.
I després també ses despeses de manteniment, perquè hi ha gent que, per exemple, diu, no, és que jo m'agradaria que tots els arbres de la comunitat això fos un jardí japonès, i has de contratar un jardiner que vengui dos pit per setmana per deixar-te el que serien els arbres en forma d'esclata-sang. Sí, sí. Clar, això té un cost que si tota la comunitat no està d'acord, això ho dic a l'absurd, però passa. Sí. Que a vegades que tu te compres una casa, no t'avisen, i te topes que de comunitat acabes pagant 300 o 400 euros cada mes perquè ets jardiner, has de la piscina, has de manteniment, i dius...
Sí, és que això és clave, vull dir, i això m'ho hem de donar compte.
És com una segona hipoteca.
Quan compram una casa que té molt guapa, piscina, jardí, pistes de pades, han de pensar quin gasto de comunitat tindrà això. Ho dic perquè després hi ha propietaris que se troben una realitat de dir, ostres, me trobo que jo he de pagar 200, 300 euros en el mes que no esperava, i ho han de tenir en compte. Quan comprem una casa, quan la veiem, és molt guapa, i les zones comuns són molt guapes, però han de pensar que aquelles zones comuns, depèn de la seva naturalesa, costa molt de més mantenir-les.
Una darrera qüestió. És obligatori adaptar les piscines per l'accessibilitat? Per exemple, si qualcú té una persona amb mobilitat reduïda...
Correcte, vull dir, les piscines com els portals, etc. Si un discapacitat o millor de 70 anys demana una dotació d'accessibilitat, sempre que estigui dins un rango de gastos, sí, efectivament tens. De fet, en posam a dir, posam barandilles, posam... Si se demana una comunitat de propietaris en determinades circumstàncies, s'han d'adaptar, efectivament.
I algun consell d'això que podria servir quasi com una masterclass per evitar discussions, ara que iniciem aquesta temporada de piscines, o que és veritat que aquest dia ha hagut mal temps, però segur que ja està pràcticament en temporada alta, quin seria el millor consell que donaries a les comunitats?
Saps què passa? Que és complicat, perquè es consells amb aquest aspecte és més sentit comú que és el menys comú de sentit. Vull dir, al final, si tu fas un ús, la majoria de comunitats tenen un ús racional, tothom... Vull dir, fa una
I
dutxa.
No hi ha problemes.
I no hi ha... La majoria no hi ha problema. No hi ha problema. No hi ha problema. Però, bueno, en qualsevol cas, vull dir, és que és qui convida a 15 amics del seu fill per fer un cumpleaños, ho pensi, vull dir, és una qüestió de sentir comú.
Un pot de sang.
Sí, i si ho feim tots... Així també te diré que hi ha comunitats que jo m'han plantejat que sí, que nosaltres volen tot tenir nins i nosaltres volen fer els cumpleaños a les piscines...
I per què no? Si tothom està d'acord,
eh? Però ho anunciam. I fem un tabló d'anuncis i dius, bueno, pues si vosaltres ho voleu, és que vostre. Vull dir, aquí et sentit com un meu, no és el seu, i per tant s'ha de respetar.
Jo què sé, un senyor amb quatre magdalenes, et reparteixes per sa finca, i volies que no, sa mobilitat...
Ajuda.
Abans en parlàvem amb en Mateu Oliver, que sa gent no li diu hola o gràcies en el xat GPT.
Sí.
Jo crec que de vegades, si sa gent... una dita de tot de mel,
sí,
facilita tant ses coses,
sí, sí,
o sigui, que tu te saludis en so veïnat, que tu si has de fer una festa li diguis, escolta, que avui el meu nin fa 12 anys, li fa una il·lusió bàrbara, du 4 amics, que llavors tots saben que seran 12, a sa piscina. Si ja has avisat... Jo m'imagino que és que poca gent...
És màgic.
Te dirà no... Sempre hi ha qualque escruix repartit per les comunitats del món, però d'entrada...
És màgic. Si jo t'he dit a tu, i mira que no te demanen permís, si jo li dic al meu veïnat, ei, avui vespre estic celebrant els meus 50 cumpleaños i convidaré una sèrie d'amics, si voleu passar a fer... Maldament, fa molt de renou, ningú me dirà res, perquè comprenem aquelles circumstàncies. Ara, si jo no dic res, ja
t'hi... Que li diguin els veïnats americans...
Toni Jaume, tu ets un professional, però vés alerta amb això de convidar, mira a Lolita, que un poc més i no som a casa. Ho dic perquè això de passar-ho, si tens una finca un poc grossa, només que se presentin tots a fer una copeta, pot ser...
Ho dius sense confiança de que no vendran.
Un poc desastre, clar.
Un petit gest, de vegades, és suficient, sinó que li diguin als veïnats americans de les pel·lícules que sempre te duen els muffins quan hi ha un veïnat que s'acaba de canviar de casa o que arriba al barri, no? Aquest gest de facilitar la convivència.
No, i a vegades tenim tendència a pensar, està molt bé sa família,
clar,
però hi ha vegades que és veïnats i tens molt més contacte que en sa família.
Has de tenir una bona relació.
Perquè és que ja tens a sa teva finca cada dia.
No, no, passa, això també ens hauria de fer pensar damunt la societat que vivim. Vull dir, vivim i no sabem qui són els nostres veïnats. I això no passava fa 30 anys. Vull dir, el teu veïnat formava part de sa teva grup social, de sa teva cohesió, més o manco, però ho formava part. I ara vivim moltes vegades d'esquenes en el senyor que viu en el nostre replà, a una senyora que té problemes d'accessibilitat o que està tota sola i ningú se'n dona compte d'aquella circumstància.
I
d'un
bon veïnat té un tros... Jo salta a dir, xerrar amb un mare i m'ho va dir, a mi ara me sabria molt de greu que mos mudàssim.
Només pels veïnats?
Pels veïnats.
Mira.
No, perquè et sap, perquè amb en Toni Marga, que són un veïnat de replà, són agudíssims, si necessites qualsevol cosa te donen una mà, en José és de davall de Can Ostres, és a dir, que som una comunitat que som pots, som 13 veïnats, tampoc és que sigui un excés, però és cert que s'ha creat una comunitat de gent que tots tenen una mica la mateixa edat, que tots s'ajuden, i és veritat que és una monada de finques. Trobar això és complicat, i aquí, encara que tinguéssim piscina, no crec que hi hagués problema. El problema ve quan sempre hi ha un sull que te desmunta allò que seria la Pax Romana establerta a la finca.
Salutacions a tots els veïnats que donen suport. Veritat, veïnats solidaris que sempre te donen una mà, que estan pendent de tu.
Saludau.
També.
Com ha dit el nostre gestor de finques, és màgic.
És màgic.
Saludar.
Sí. Toni i Jaume, moltíssimes gràcies.
Va,
que tinguis una molt bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Una petita pausa per publicitat. Tornem tot d'una.
Gonna look so cute, sunglasses, bathing suit, be the baby.
El dia, amb Marta Grau.
TV3 Ràdio és entreteniment. Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Moment de viure millor en la bona companyia de Fanny Pons.
Tengo gamba, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensala, tengo una hueva muy bien alineada.
Jefe, que no me he enterado.
M'encanta aquesta cançó. Només paga la pena xerrar de marisc per poder posar Tengo de To, perquè hi ha aliments que generen tanta passió com debat, i el marisc no és un bon exemple. És una de les fonts naturals més riques de iode, un mineral clau per al funcionament de la tiroide, i al mateix temps és un dels aliments que més sovint associa amb al·lèrgies alimentàries i intoxicacions, especialment en adults. Amb aquest contrast damunt la taula, nutritiu però potencialment problemàtic, avui volem entendre millor què implica consumir marisc amb una dona
a veure,
que
ha menjat
gambes bones a Casa Bigotes a Sanlúcar de Barrameda. Fanny Pons, molt bon dia, com
molt
estàs?
Molt bon dia. I també hi tenir tu, vull deixar-ho també
exactament,
clar.
Jo era a la teva taula, a Casa
ell
Bigotes.
Ell estava a la meva taula.
Que, per cert, és millor que la mà que m'he menjat mai a Casa
va
Bigotes.
Allà.
Sí,
jo
espectacular.
Jo soc
millor tonyina. Idò, avancem, que venim a parlar de marisc.
Alida.
Quan parlam de marisc, exactament a què ens referim? Perquè, clar, hi ha gent que diu marisc a tot, però no tot és marisc.
Marisc tenim el que són els cefalòpodes, que seria el grup de cecipi, escalamà i espop, que serien els marits blancs, diguem. Després tenim el marisc de conxa, que és el que són escopinyes, cloïsses, tot això. Mejillons, musclos, exacte. I després tenim el que són els crustacis, que aquí tenim la llagosta, la gamba, el camaró, tot això. Això serien els tres grups principals.
Ja ho tenim identificat i donem a parlar nutricionalment perquè és interessant el marisc. No sé si perquè és poc calòric, perquè podríem dir que tot és proteïna. Hi ha molta de gent que diu, ai, estic a règim, avui me faré unes gambes. I clar, jo dic, en aquest règim, mos hi podem apuntar tots, clar.
Sí, mos hi podem apuntar tots realment, perquè és que és
bé,
un producte...
depenent de la butxaca de cadascú, també t'ho dic, estimada.
Però avui en dia també te puc dir que pots trobar en el mercat ja marisc bollit i un preu bastant raonable i bastant bo de qualitat. Vull dir, això després cada butxaca fa el que pot, però no és una excusa de dir no menjarem gambes o llagostins si mos volen cuidar un poquet a nivell de calories per aquesta qüestió que tu planteges.
Contraindicacions seria... espereu, que hem dit abans...
No, i sobretot les coses positives, anem a defensar una mica en el marisc, Marta,
sí, perquè... és que té molt
jo començava per el negatiu, perquè entenc que positiu n'hi ha moltes coses, vitamina sí. D, àcid fòlic, vitamina B...
No, sí. Concretament aquestes, ara en parlem. Bé, més,
començant
més...
per la part positiva.
Exacte, la part positiva seria que té poquetes calories, tornant a reprendre, que sí... volen cuidar un poquet el pes, seria perfecte, perquè el 80% de la composició nutritiva del marisc és aigua, i tots saben que l'aigua és acalòrica. Per altra banda, és un producte molt baix en greixos. Podríem dir que entre 0,5 a un 2% de greix, i els que més en té podrien arribar fins a un 5%, però és poca cosa. I, a part, aquest greix que mos aportarà serà un greix saludable perquè és molt ric en omega-3. Per altra
altra banda, també és un producte, com tu deies, molt ric en proteïna, més proteïna d'alt valor biològic. Eh? És una proteïna completa, a part una proteïna que serà bastant fibrosa, tindrà bastant de col·làgen, i això també ens ajudarà a tenir sensació de plenitud. A nivell vitamínic, sobretot li destacam vitamines del grup B, eh? Tot el que és B1, B2, B6, B12 i demés. I a nivell mineral sí que és un petit tresor a nivell mineral, perquè li poden destacar la presència de iode, com tu deies, com a producte de la mà, li poden destacar calci, li poden destacar ferro, i a més han de dir que el ferro, tot el que són escopinyes i cloïsses, tenen més quantitat de ferro per 100 grans que el que seria un bistec de vedella, per exemple, eh? O sigui, és un producte molt ric en ferro, en calci, en potassi, en magnesi, en iode, en fòsfor... Vull dir, és un petit tresor mineral que tenim a la mà. Quin inconvenient tindria, el que deia na Marta, anem a cercar qualque contra, que clar... És vera que normalment les preparacions de lo que és esmerit sol ser planxa o bollit o vapor, però sí que a vegades aquestes maioneses que acompanyen, o les salses rosa, o també inclús hi ha maneres de preparar la llagosta amb beixamel, que això sí que incrementaria un poquet aquestes 80 calories per 100 grans de producte que sol tenir el marisc, si nosaltres ja hi afegim aquí un condiments que siguin més calòrics, més greixosos, ja la cosa s'amós desestabilitza una mica.
Clar, no és tant el marisc, Fanny, sinó com el complementam.
Totalment.
Que dius, ja que tinc gambes, faré un còctel de gambes.
Clar, exactament.
No és el mateix que unes gambetes planxa.
No és el mateix. Però com passa en somarics, passa en moltíssims d'altres plats. Un plat d'arròs no és el mateix un plat d'arròs blanc bollit que si ja mos menjam una paella com t'has menjat tu aquest cap de setmana, per exemple. O si mos menjam un plat de pasta. No és el mateix amb un poquet d'oli d'oliva que si aquí ja hi ficam carbonares o el que vulguem. Augmenta molt el valor calòric del plat final.
I llavors també, ara, parlant d'efectes negatius, com deia na Marta, que jo la veig molt interessada perquè ella se vol llevar marisc. Perquè diu, jo ara mateix no estic per gamba vermella de solla. Ara no toca. Clar, el tema de s'acid úric.
Sí. Hem de dir que si en menjam amb molta quantitat, sí que és vera que el marisc és ric en unes substàncies anomenades purines. I quan se descomposen dins l'organisme, mos donen aquest producte que és l'àcid úric, que el 80% l'eliminen per orina, de manera diari, però sí que, com dèiem, totes les masses fan mal. Si mos passam, sí que és vera que aquest àcid úric mos pot quedar en sang i quedar precipitar a lo que són les articulacions i tenir el que se coneix com un atac de gota. Per tant, i sobretot si també aquest marisc el mesclam amb alcohol o també duim una alimentació molt rica en camp vermelles, en el que puguin ser vítxeres, molt de pell blau, molt de marisc, aquí sí que incrementam bastant els números per tenir
no cau bé tothom, àcid úric elevat. A vegades hi ha gent que pateix al·lèrgies o que té algunes reaccions, no és un aliment que caigui bé tothom. Tampoc.
No, el marisc hem de dir que podríem dir que és l'aliment que més reaccions al·lèrgiques provoca. I, a més, és una reacció al·lèrgica, diríem que immediata, en els 30-60 minuts d'haver ingerit el marisc, ja poden desenvolupar aquesta al·lèrgia, que hem d'anar alerta, perquè se pot manifestar a nivell cutani, tipus urticari, picor, ronxes vermelles, a nivell digestiu, tenir problemes de vòmits, diarrees, de trobar-nos malament a nivell estomacal i intestinal, i també símptomes respiratoris. Trobem-nos que mos falta aire, tenir un poquet d'asma, tossina... O sigui, són senyals d'alarma que si hem ingerit marisc i mos passa qualsevol cosa d'aquestes en els 30-60 minuts d'haver-lo ingerit, mos hem de preocupar i no estaria de més en urgències.
Clar, el marisc en cru és més perillós que es cuinat. Jo ara penso, per exemple, com menjant sushi, que deia mai, ha hagut d'estar congelat per evitar això de sanissakis. No sé si sanissakis també pot afectar el marisc o és una altra història.
No, sanissakis pot afectar el marisc blanc, el que és calamar, pop i sipi. En aquest cas, sí, en els altres no, però en aquests sí que poden trobar anisakis. Dues maneres de...
Per tant, davant del dubte, sempre llagosta. És a dir, si anem a un lloc que no acabam de tenir controlat, d'allò que m'ho ofereixin, llagosta o llamàntol. Aquí mai, mai poden tenir drama en so tema de Sant Isaquis.
Però m'han de dir que supòs que és que la massa Sipios Pop en aquell moment no mos ho menjaran cru. És a dir, clar, maneres de combatre Sant Isaquis. Seria congelar a menys 20 graus el manco 24 hores del producte o cuinar-lo i assegurar-nos de que més o manco estem almenys 2 minuts d'aquesta cocció a una temperatura superior a 60 graus, i així mos assegurem, a més, que la calor arribi a tot el que és el producte.
I molt ràpidament, i per acabar, Fanny, freqüència setmanal?
Han de dir que és un producte que, en general, les persones no consumeixen moltes vegades ni siquiera un pi per setmana. El podrien combinar pues, amb el que és qualsevol aliment proteic. Un dia, pues, en vez de menjar peix, menjar marisc, en vez de menjar carn, menjar marisc, en vez de menjar ous, menjar marisc. Però no és un producte que la gent consumeixi de manera molt habitual.
I si menjar marisc, hem de xuclar el cap dels crustacis, que hi ha gent que...
Vam dir que tenien molt de cadmi.
Allò que més li agrada és quan menges gambes, quan menges llagosta o menges un cranc, allà com a reixuclar-ho tot. Això és bo o no?
No, no és bo. Precisament pel que comentaven a Marta, perquè els caps és allà on s'acumula aquest metal pesat que és el cadmi i sobretot sol trobar-se també a tot el que són vísceres d'aquests animals i no convendria xuclar. Això no.
Esclar, com que és un plaer, el veig més en verí és la dosi, també t'ho dic.
Un cap de gamba,
un cap de gamba el pots xuclar.
Està clar.
Igual no.
I tornant a dir el mateix, que no és un producte que mengem cada dia i de manera molt habitual.
O sigui, que si ho volen fer, ho fem, i un dia és un dia.
Avisam, després cada qual que faci el que vulgui.
Fanny Pons, que tinguis una molt bona setmana.
Igualment, bona setmana a tots.
Uns consells més i continuem amb altres propostes.
Que es lo que tengo, azúcar pesado. Que es lo que tengo de todo. Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensalada, tengo una hueva muy bien alineada.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió. Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A el meu pare.
A la meva padrina. Dari cul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu. Ai.
Això, que t'estim molt.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 9, Marta Garau et posa al dia.
Recte final del programa d'avui i vos volem parlar d'una qüestió que genera molt de debat, dormir amb els fills petits, compartir llit o tenir-los molt a prop durant el vespre, el que es coneix com a colecho en castellà o collit en català, una pràctica cada vegada més present en moltes llars. Xisco.
Sí, perquè per algunes famílies és una manera de facilitar la lactància, reforçar el vincle afectiu i millorar també el descans. Però també genera debat, especialment pel que fa a la seguretat del nadó i les recomanacions dels professionals de la salut. Sabem que hi ha diferents formes de fer que he collit des de compartir el mateix llit fins a utilitzar bressols acoblats que van enganxats a lo que seria el llit de matrimoni. Però volen saber més sobre aquesta pràctica i per això hem convidat la nostra comare de referència, la Isabel García, per entendre millor aquesta pràctica i resoldre dubtes freqüents entre les famílies. Ana Isabel, com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Clar, què entenem, ara ho esclarirem, per collit i sobretot quines formes existeixen?
Sí, com tu has comentat, el collit té diferents modalitats. Una d'elles és simplement posar el nadó en el llit amb nosaltres i una altra modalitat una mica més moderna que ha sorgit arrel d'invents nous que han sorgit el màrqueting de la puericultura, les cunes de collit o cunes de colecho, que se posen de vora del llit per intentar que aquesta manera de compartir espai amb el nadó, diguéssim, no, això mateix que veiem a la imatge, no mos, diguéssim, no estigui exactament dins el nostre llit. Sí que vos he de dir que...
Per als oients de ràdio, sí? Ana Isabel, seria com un bressol,
sí.
Aquí li falta un dels laterals,
exacte.
I aquest lateral connecta directament amb el llit. És
exacte.
És com si tu creessis com una pista d'aterratge entre el llit i el bressol.
Molt bona definició. Jo també li dic superfície per acumular llibre de lectura, coixins i mando de tele, perquè a vegades els nadons, com que, quan, sobretot quan són més grans, roden cap a tu. Vull dir, quan són més petits, a vegades sí que pots aconseguir, no?, que estiguin com en aquesta superfície, però quan són capaços de moure-se per ells tots sols, s'atraquen a la mama o el papà, i a vegades això queda com de decoració, no? Però sí que és vera que és un invent per intentar, diguéssim, que aquesta superfície no sigui tan propera, no? Però bé, al final, escollit, la pràctica d'escollit, sobretot per les mares que donen pit, o les famílies que han decidit alimentar el bebè amb lactància materna, és una manera de supervivència, perquè al final intentar que el bebè estigui en una altra superfície quan l'has d'alimentar tan sovint i quan se desperta tantes vegades en el vespre, recordem que els bebès que prenen pit se poden despertar perfectament cada hora i mitja, dues els vespres, sobretot en el principi, depèn de cada nit i tot això, però imagina't haver de fer això i damunt aixecar-te, posar una altra cuna, quan s'aixequi una altra vegada perquè vulgui menjar, treure-ho d'allà, llavors a vegades el collit és una forma de supervivència per intentar que tots dormiguem una mica millor, no?
De totes maneres, hi ha collits i collits. I hem vist una gran varietat aquí a les sí. imatges, des del que explicava en Xisco, no? Aquest bressol que s'acopla, uh-huh. o fins i tot quan no és un bressol acoplat, sinó que tu ja tens el nadó en el llit, evidentment això genera més riscos, perquè hi ha gent que se mou moltíssim, gent que és mig sonàmbula, parla tota sola, mou les mans... Passes una penada. I he vist, per exemple, aquí, ho descrivim per als oients, té com uns coixins laterals que protegeixen un poc el nin. Això jo no ho recordo, en el meu temps no existien aquestes versions de collit, i crec que és molt pràctica perquè la gran por és no donar-li un cop, no?
Sí, sí, és veritat. Això que veiem aquí se diu nido, vale? En català, niu, i és com una espècie de coixí que fa... Com,
pues, que el protegeix, no?
Sí, és com una espècie de coixí que fa una forma de cercle amb una base que tu poses el nadó allà de dins i el manco, si fas collit amb un d'aquests accessoris, pues el manco com que té el seu propi espai dins el llit, no? Sí que és veritat que, sigui amb aquest artilugi o sense, lo important és que hi hagi unes mesures de seguretat, no?, per fer collit o per compartir el llit amb el bebé, perquè no es diguéssim apte per tothom, no? Han de tenir en compte tips de seguretat. El matalàs que fan servir ha de ser un matalàs que sigui dur, que sigui ferm, perquè si un matalàs molt bla és més fàcil que si es bebé en qualque moment se posa cap per avall, tingui com, diguéssim, menys espai per respirar, no? És a dir, si el matalàs s'enfonsa, és més risc d'asfíxia. Segon, com menys capes de roba hi hagi en el llit, millor, més segur, perquè si hi ha mantes, flaçades, coixins, com més objectes hi ha dins el llit, més riscos, no? Llavors, el més senzill és que només hi hagi una sabana bajera, que no sé com se diu en català, bajera, i es nòrdic o se manten sota que te tapis i ja està,
ja
no?
Està.
Com menys capes de flaçada, millor. Després, és important que cap dels dos progenitors prengui cap medicació que li alteri l'estat de son, i això és important. Antidepressius, ansiolítics, que segons quines medicacions són incompatibles amb el collit perquè t'alteren la capacitat de despertar-te si el bebé li passa qualque cosa, no? Llavors, això és important també, no prendre alcohol. O sigui, també mos pot, lo mateix que la medicació, alterar la capacitat de despertar molt si el bebè mos necessita. I també hi ha controvèrsia amb això, no apareixen totes les guies, a vegades se parla també d'obesitat, que també pot ser un risc a l'hora de compartir el llit amb el bebè. I el cansanci extrem, que això també me fa gràcia, no? És com a, qui no està cansat?
Quin pare o quina mare no té cansanci extrem?
Sí, sí, és un detall així un poc més controvertit. I tampoc se recomana compartir llit si som fumadors, i això és important, perquè l'ambient en fum augmenta el risc de mort súbita. Llavors, és molt important que si els pares fumen, encara que no sigui dins de casa, no se comparteixi el llit amb el bebè. Vale? Això és un detall que molta gent no té en compte. I tampoc amb nins prematurs o de baix pes, perquè també són nins que tenen com alterada la seva capacitat per respondre davant un estímul d'asfíxia. Però si no és cap d'aquestes situacions que hem comentat i tenim aquestes mesures de seguretat en compte, podem compartir el llit amb el bebè. Perquè al final, com vos deia, sobretot per les famílies que han decidit donar lactància materna, és una manera de facilitar les coses. I s'ha demostrat inclús que les famílies que fan aquest tipus de pràctiques dormen millor. Perquè al final és com a... No?
Si tothom dorm. Exacte. Tothom dorm. És una manera... No?
Sí, a mi ja m'apega més en fora perquè ja no són bebès, no? Els meus ja són grans. Comencen la nit en el seu llit però acaben venguent a mitjanit en el nostre. I ja arribes a dir, mira, per tal de no aixecar-me, anar al teu llit, dormir-te i tornar al meu... Dorm aquí amb nosaltres. Arriba un moment que dius, mira, ja està. I,
home, això cada família és un món, sí, perquè hi ha famílies que ho passen molt malament, perquè els nens no dormen, no tenen malsons, sí. No?
Hi ha de
depenent.
Tot.
Però, clar, en Cisco Micro Tancat també apuntava el que podia suposar això per la parella. I deia que quan t'entra... No, evidentment, no? Sobretot si s'allarga en el temps, no tens tants d'espais d'intimitat...
Jo només he dit que, jo que som un observador de la ONU, entre el que són les meves 50 millors amigues, jo, les que s'han acabat separant són les que han fet collit extrem i que quan el collit entra per la porta, la passió conjugal surt per la finestra. Que moltes vegades...
Però collit extrem, a què mos referim?
Sí,
a
més
de 6 mesos, més d'un any...
Els nens tenen 2 anys, 3 anys, 4 i continuen dormint en el llit dels pares.
Això no seria collit?
Això seria...
O si seria dormir plegat sempre.
Això seria com tu, quan agafes una assegurança, que l'agafes per un any, prorrogable 3 més. Talment això, que moltes vegades també després, quan li dius a el nin que fins a 6 mesos, 7 mesos, un any ha dormit amb tu després, clar, hi ha aquest procés d'adaptació, a vegades per un tema de feina, per no saber gestionar el que seria el conflicte en son nin de que ara ja no dormirà amb son papà i sa mamà haurà d'anar a l'altra banda, i que cada vegada el que seria la relació conjugal han passat a ser pares o companys de pis més que per a ell, això també passa factura. Abans també, a mica tancats la nostra... Com ara, dit una cosa que m'agradaria... Debatre-la aquí en directe, que ha dit que també és un paradoxionista pensar que el coit només se pot practicar en el llit.
Això
però
mateix.
També t'ho dic.
I això que només hi havia 2 minuts de publicitat.
Pares, perquè vegis el que mos donen nosaltres, sí, 2 sí. Minuts de publicitat i la Marta Guerau i la seva discreció absoluta. Però que és cert que si no t'entens de fer res dins el llit, com per plantejar-te ser una cròbata de Cirque du Soleil i intentar-ho a la bugaderia. Clar, és que és molt complicat.
Com va, bueno. Dèiem abans que fins quan cada família vulgui, no? Llavors, escollit se pot llegar el que cada família vulgui. Collit extrem, però bueno, això cadascú decideix quina és la seva
extrem,
definició.
Extrem, no, perdona, ara no vull jutjar. Collit perllongat.
Collit perllongat, vale. Com bé deies abans, sí que és vera que al final han de deixar, diguéssim, de relacionar o de només ubicar el moment de tenir relacions íntimes en el llit, és a dir, hi ha més espais dins una llar, no? Hi ha un sofà, hi ha, en fi, altres superfícies, no? Llavors, cadascú que imagini el que vulgui, però avui dia és bastant reduccionista pensar que només se pot tenir relacions sexuals en el llit.
De totes maneres, amb el que suposa tenir un nadó, hores sense dormir, estrès, dia a dia, gestió de les tasques de la llar que se t'acumulen, que damunt ser creatius és tot un repte. Per cert, el tema del collit és un tema que s'ajutja molt, eh?
Sí.
Jo tenia una amiga que sí que ho feia i que va fer aquest collit perllongat en el temps, no? I tothom opinava, perquè és vera, tothom opina, igual que amb l'alletament, tothom opina. I una vegada ja farta va dir, mira, els esquimals tenen la teoria de que el nin abandona el dormitori, l'espai conjugal, quan ell ho creu, no? I no li posen pressions, no?
Sí.
I va dir, doncs jo com els esquimals supos que perquè allà hi ha totes les crítiques. O sigui que deu ser una qüestió també cultural.
Sí.
Bé, també en aquestes terres fa molt de fred, igual per això dormien tots plegats.
M'encanta aquest concepte,
no?
d'esquimals mediterranis.
És a dir, ell va dir, jo com els esquimals.
Esquimals a 40 graus a l'ombra. És una fantasia.
Sí que és veritat que volia puntualitzar això. Al final, el son dels nins és evolutiu, i això vol dir que en qualsevol moment aprenen a dormir millor. Llavors, com tu bé has dit, al final ells trien el moment de voler dormir tots sols, no? Llavors, Tot depèn de com t'afecta a tu com a família i com a parella aquest compartir el llit, no? Perquè el que xerràvem abans, no? Pot ser
clar, inclús... dir que acabaran partint.
Acabaran partint del llit.
O sigui, que els esquimals no anaven tan errats.
Clar, només seran petits una vegada. I, de més, hi ha cultures on tenen supernormalitzat escollit. Per exemple, al Japó dormen tots junts a on es... Què se diu? Aquest matalàs...
El tatami?
El tatami, posen els matalàs en terra i dormen tots junts a la mateixa habitació. I ho tenen supernormalitzat, no? Les cultures asiàtiques. Llavors, per aventura aquí de l'Occident, el que estem intentant és engegar els nins per aventura massa prest en el seu quarto, no? Com si fossin objectes que ens fan nosa, no? A vegades. I per aventura hem d'intentar... és a dir, sempre... damunt un pot de sentit comú, no? El que parlàvem abans, no? Dels veïnats de la comunitat, que sentit comú és menys comú dels sentits, no? Però intentar, diguéssim, escoltar una mica més la natura, el que mos diu, el que mos demana un pot s'instinta, no? Que a vegades com que intentam silenciar aquesta part i moltes vegades et ser més sensata, no?
Doncs, puc afegir respost. Clar, hem parlat d'aquestes diferències culturals, però quins són els mites o les creences errònies que solem associar a escollit? Per exemple, sí. Aquest de que la passió desapareix quan fa escollit és que hem de ser més imaginatius.
Exacte, nostre, punt número 1.
La nostra com ara.
Sí, sí, o sigui... Com a
persona... Hem de redescobrir racons de sa casa.
Exacte, sí, com a persona que també ha patit entre cometes o ha practicat escollit durant molt de mesos, o sigui que encara els meus fills venen al meu llit, ja vos dic que al final és un poc posar imaginació al poder i pensar altres moments i espais, no? I a vegades, pues mira, els predins també estan per pegar un cop de mà i per, diguéssim, a vegades és un poc trist haver de planificar el coit, però a vegades és un poc així, és un poc...
Mira, és que un dia hauríem de fer un crossover entre la nostra comare i la nostra sexòloga.
M'encantaria.
La Susana Iborra moltes vegades ha dit que quan no teneix d'una manera espontània lo de la pràctica d'escoit, posar-ho a l'agenda no és tan mala idea, com
totalment.
Sembla. És a dir, hi ha d'haver espontaneïtat, però de vegades durs una vida com a tan accelerada que dius...
Que si t'ha passat el dia...
Exacte. I si
t'apuntes...
I la setmana...
I tu ja saps que dijous, coit. I així tu ja saps que aquell dijous...
Mira,
hi ha una petita alegria.
Si t'escolten moltes famílies ara mateix amb bebès, deien tant de bo una vegada per setmana. És a dir, tant de bo un pit per setmana fos com a la freqüència habitual. Perquè si tu comences a demanar a gent amb nins petits cada quan tenen relacions sexuals, això també ho poden xerrar amb la vostra sexuals, si voleu, és un tema també... Podem fer una enquesta. És interessant.
El collit, que genera tant de debat, de totes maneres que la gent s'assessori. Anna, perquè hi ha tipus de collit. Jo m'he quedat estorada, la gran quantitat de modalitats que existeixen i tal vegada si ho volen fer, si no perfectament, és adaptar-se, no?, en el format depenent de les necessitats de cada família.
Això mateix, és a dir, al final és assessorar-se, com tu deies, de si en el nostre cas el material que disposam mos és segur.
Exacte.
I assessorar-se de quina manera ho podem fer sense riscos, no? I al final, escoltant el nostre instint, no tant les opinions, que no és final els nins només són nins una vegada, després partiran, no voldran saber res de tu, ni que li donguis un besito a la porta de l'escola, llavors és una etapa que per aventura hem d'aprofitar més, no?
Moltíssimes gràcies per aquests consells, com sempre.
A voltes, com sempre.
Són les 11:55, ja i 56, tot d'una als esports. A l'actualitat esportiva, avui amb Miqui Tous. Bon dia.
Bon dia. I d'on de començar parlant del Mallorca, perquè podem dir que el conjunt vermell ha viscut un cap de setmana rodó, ha guanyat el seu partit divendres contra el Girona per 0-1, una victòria important gràcies a un gol de Samu Costa. 0-1 va guanyar l'equip mallorquinista, però també s'ha afegit que tots els seus rivals directes han perdut els seus partits, per tant, el Mallorca ha viscut una jornada importantíssima en vista a la permanència, i podria ser millor perquè avui a les 9 del vespre juga el Sevilla a casa, el Sánchez Pizjuán contra la Reial Societat, i si el conjunt andalús que marca el descens perd, i del Mallorca acabaria aquesta jornada a 4 punts més el golaveratge de la zona vermella, per tant, seria un cop important per aquesta permanència a la màxima categoria. I en el món del bàsquet, a la primera FEP, els tres equips balears han perdut els seus partits. L'Estia Menorca ja està classificat pel play-off, però aquest cap de setmana, divendres, a la darrera jornada, tenim un pal més, Fiu i Mallorca, que un dels dos equips podria baixar de categoria. Hi ha dos escenaris: que el Tizona Burgos guanya el seu partit contra el Cartagena, els dos equips mallorquins se salven, però si el Cartagena guanya a la pista del Burgos i de l'equip que perdi el derbi entre el Palmer i el Fiwi baixaria a segona fe, per tant serà una jornada interessant i dramàtica per un equip mallorquí aquest divendres a les 9 al Palau de Sant Moix.
Estirem ben pendents, moltíssimes
molt bé,
gràcies com
adeu.
Sempre. Ara repassa el contingut del programa al dia, començant per Menorca. Clara i Mami, com se presenta aquest dilluns?
Bon dia, avui tenim tertúlia al Dia Menorca, rebrem els analistes, ens acompanyaran el periodista Pere Begú, l'exvalesa de Ciutadella en Assumpte Vinent, i l'exdiputat autonòmic Eduard Riudavets. Amb ells farem balanç un poc de sa manifestació de l'1 de maig i del que demanen els sindicats aquí a Menorca, el malestar social per la situació de l'habitatge, donar visibilitat també a les reivindicacions laborals en el sector sanitari, penitenciari i també de l'hostaleria. També farem una mirada a la política nacional i també un poquet a la campanya electoral d'Andalusia, entre d'altres qüestions.
I Laura Tur, a Eivissa i Formentera, bon dia.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs nosaltres avui començarem el programa i la setmana posant l'actualitat en comú, com feim habitualment. Farem balanç del pas del Correllengua Germanat per les Pitiuses, també de la jornada reivindicativa de l'1 de maig, i comentarem també la iniciativa perquè empreses privades es facin càrrec de replantar la Posidònia a la badia de Talamanca. I després, com feim habitualment, parlarem amb en Pepo Rubio de Radio Illa perquè ens posi al dia de tot allò que ha passat a Formentera en els últims dies.
Acabam amb els continguts del Dia Mallorca i Jaume Noguera. Bon dia.
Bon dia. Avui començarem parlant d'intel·ligència artificial aplicada a la seguretat vial. Un projecte d'un treball de fi de grau d'un estudiant de la UIB ha revolucionat el que podria ser la seguretat en els cotxes, encara més dels cotxes autònoms. Després parlarem del festival Clau de So de Lloret, que té tot l'estiu per davant. I una cosa que crec que se t'ha escapat avui, Marta.
Compte'm. Quin dia és? Dilluns, 4 de maig, a veure què se m'ha pogut escapar.
4 de maig. Com se diu en anglès?
The 4th of May?
May the 4th. Oh,
be with you. Oh, i doncs mira,
i
sí.
I doncs amb en Xavi Canyelles parlarem de Star Wars, el dia de Star Wars, i de la pel·lícula Michael, que ha estat una vertadera meravella. Ha agradat a tothom que l'ha anat a veure, tot i sí. Que... pinta que hi haurà una segona part, no t'he dit res més.
I que la força t'acompanyi en aquest dilluns, que a vegades
igualment,
se necessiten energies extres. Punt i final, tornant demà a partir de les 9.